Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. Catalunya supera ja el 500.000 d'aturats. És el registre més alt dels últims 5 anys i s'ha assolit amb les dades del gener en una nova mostra dels estralls de la pandèmia en el camp econòmic i social.
Prop de 10.500 persones han perdut la feina l'últim mes a Catalunya i l'increment de l'atur respecte al gener de l'any passat supera el 29%. El sector dels serveis és on més s'ha acarnissat aquesta desocupació en el conjunt del país i preocupa especialment l'atur juvenil, que suposa gairebé un 6% del total. Per demarcacions, Lleida és on més contractes s'han perdut l'últim mes. Davant d'aquest escenari, els sectors econòmics més perjudicats continuen demanant ajuts públics a les administracions per parar el cop.
Precisament en el context d'impulsar la recuperació econòmica després de la Covid, la Generalitat ha proposat 27 projectes a diferents sectors per optar als fons de la Unió Europea. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, dia 3 de febrer, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars.
El Consell de Ministres ha prorrogat la moratòria en el pagament d'hipoteques i els crèdits per famílies vulnerables. Són alguns dels anomenats escuts socials en motiu de la pandèmia. A més, també reconeix la Covid-19 com a malaltia professional amb caràcter retroactiu en el cas del personal sanitari.
La tendència en aquesta tercera onada és de millora, però els indicadors baixen molt lentament. El darrer informe de salut apunta un risc de rebrot a la baixa. També es manté molt estable i per sota de l'1 la velocitat de propagació de la malaltia.
Més de 9.000 persones han presentat al·legacions per no formar part de la mesa electoral. Són dades provisionals facilitades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la data del 14 de febrer, a més, no es mourà perquè el govern no presentarà cap recurs.
Les sol·licituds de vot per correu ja tripliquen gairebé les presentades en les eleccions del 2017. Per ara se n'han tramitat unes 183.000. Aquesta fórmula de sufragi no presencial es pot demanar encara fins divendres.
En esports, el Barça busca fer un pas més a la Copa del Rei i aquesta nit, a partir de les 9, es juga a ser a les semifinals de la competició contra el Granada, a partit únic. El darrer precedent entre els dos equips és de fa només 3 setmanes, quan els de Koeman van superar el conjunt andalús per 0-4.
Obrim àrea de serveis, volem saber quin temps faran aquest dimecres. Connectem, doncs, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui s'espera un temps molt estable, dominat pel sol i amb una temperatura molt suau de cara al migdia amb valors màxims de 20 a 21 graus. Sí que l'ambient és més fred per començar la jornada, però es recuperarà ràpidament. Tan sols arribaran alguns núvols de cara a la tarda que no han de deixar pluja. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara cop d'ull a la xarxa viària catalana per saber com s'hi circula a aquesta hora. Connexió amb el RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora, pendents encara de l'accident a l'autovia 2 a Sant Vicenç dels Horts, 4 quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona, i també encara fixant-nos en com evoluciona l'hora punta. Tenim retencions habituals a l'àrea metropolitana d'entrada a la ciutat, a la C32 i a la B23, també a l'enllaç de l'AP7 amb la B23 al Papiol, a la Pota Nord aturades a la C58 en tots els sentits d'entrada i sortida de Barcelona, i retencions al Vallès, a la C17 a Parets, a l'AP7 a Barberà i a la C59 a Caldes de Montbui. També a les dues rondes aturades en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
I 4 minuts del matí, repassats els titulars i també els serveis, entrem ja en matèria. Avui que us estem explicant que ja hi ha més de 500.000 d'aturats a Catalunya. Aquesta és una xifra que no es registrava des de fa 5 anys i suma una nova evidència dels estralls de la pandèmia en el camp econòmic. L'increment mensual del gener està per sobre de la mitjana espanyola i en dades interanuals Catalunya és la comunitat autònoma on més ha crescut l'atur.
En concret, aquest atur ha pujat en 10.470 persones a Catalunya el mes de gener respecte del desembre, i a nombre total de desocupats és lleugerament superior als 508.000, segons dades del Ministeri de Treball. Això suposa un increment mensual del 2,1%, i si es compara amb el gener de l'any passat, l'augment supera el 29%, amb uns 114.000 desocupats més. Si ens fixem per demarcacions, Lleida lidera aquest rànquing de pujada mensual d'aturats amb un 3,2% més, en concret 869 persones. Per darrere hi ha Tarragona, on 1.600 treballadors s'han quedat sense feina. La tercera en aquest rànquing és Girona, on la desocupació creix en més d'un 2,5%, mentre que a Barcelona, al prop de 6.800 nous inscrits a les llistes de l'INEM suposen una pujada que no arriba a l'1,9%. Per sectors, els serveis són els més perjudicats en el conjunt del país, mentre que la indústria i l'agricultura s'alternen la segona posició en funció de si l'àmbit és més urbà o més rural.
Un augment de l'atur que preocupa molt la Generalitat, sobretot l'increment de la desocupació entre els col·lectius més joves.
A Catalunya hi ha actualment més de 41.000 nois i noies aturats de menys de 25 anys, gairebé un 6% del total de desocupats. Són 12.200 joves més a l'atur que ara fa un any, com ha destacat el director general de Relacions Laborals del Departament de Treball, Enric Vinaixa.
Molt preocupats, estem molt preocupats per les dades d'afectació, especialment del col·lectiu jove fins a 24 anys, dades objectives que els hi han posat de manifest. I això ens fa fer una definició molt incisiva, de les polítiques d'ocupació que s'han d'adreçar, que s'adrecen cap a aquest col·lectiu.
I fa uns minuts, el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, Ricard Bellera, ha remarcat aquí, al Notícies en Xarxa, que la xifra d'aturats seria molt pitjor si no fos pel ERTO.
Si no haguéssim tingut els ERTOs, previsiblement a l'abril i al maig, quan vam tenir fins a 700.000 persones afectades, s'hauria generat una bossa d'atur que hagués estat molt difícil de recuperar, i per tant, malauradament, tenim mig milió, però hem de mantenir mesures per garantir que no creixi els propers mesos.
I encara en l'àmbit laboral, els treballadors de Nissan no descarten noves mobilitzacions si les reunions de la mesa de reindustrialització segueixen estancades. Asseguren que no pararan fins a aconseguir un acord que garanteixi la continuïtat de l'activitat. Els sindicats han lamentat que les trobades amb la companyia i administració no avancen. Els treballadors han mostrat la seva preocupació davant la possibilitat que la planta de bateries elèctriques acabi anant a València o a l'Aragó.
I en aquest context de preocupació per l'atur, el Consell de Ministres ha tornat a aprovar tot un seguit de mesures per ampliar l'anomenat escut social, que serveix per protegir alguns dels col·lectius més afectats per la pandèmia. En concret, ha prorrogat la moratòria en el pagament d'hipoteques i també crèdits per part de les famílies més vulnerables. Ens en dona els detalls el nostre company Jordi Casino.
L'ajornament en el pagament serà de fins a 9 mesos i es podrà sol·licitar fins al 30 de març. La portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, diu que la moratòria beneficiarà treballadors o autònoms vulnerables o empreses del sector de turisme i transport amb una facturació que s'hagi reduït un 40% amb motiu de la pandèmia. D'altra banda, el Consell de Ministres també ha anunciat noves mesures socials que volen acabar amb la bretxa de gènere en matèria de pensions. En concret, les dones o homes rebran un complement des del primer fill i no des del segon, com passava fins ara. Serà de 400 euros l'any. José Luis Escrivá és el ministre d'Inclusió Social.
¿Qué es lo que realmente estamos mejorando respecto a la situación actual? En primer lugar, como acabo de decir, que es a partir del primer hijo, mientras que el complemento de maternidad preexistente era a partir del segundo hijo. Como he dicho antes era exclusivamente para mujeres, pero esto ha sido derrotado en los tribunales y ahora mismo puede ser para hombres o mujeres si pueden acreditar esta situación de pérdida de ingresos.
A banda d'això, el Consell de Ministres ha aprovat també considerar amb caràcter retroactiu la Covid-19 com a malaltia professional en el cas del personal sanitari.
Aquesta consideració de malaltia professional, que es farà amb caràcter retroactiu, era una demanda que venia fent el col·lectiu sanitari des de ja fa temps. Busquem ara, doncs, la seva reacció, en aquest cas, la d'una representant sectorial de l'atenció primària del Sindicat Infermeres de Catalunya, la senyora Ángeles Sanz. Senyora Sanz, molt bon dia.
Bon dia.
Vostè també treballa com a infermera al Cap Vegas, per tant, ha viscut en primera persona aquest contacte amb el virus des del principi de la pandèmia. Era molt necessari aquest reconeixement de malaltia professional?
Home, indiscutiblement. Penseu que hi ha
més o menys uns 20.000 professionals sanitaris, ja no tan sols englobo el personal d'infermeria, sinó tota la resta que està patint aquesta malaltia i que li deixarà seqüeles tota la vida. O sigui que sí, que és un escut, que esteu parlant de l'escut social i és un escut social també cap a nosaltres.
Clar, perquè fins ara això era considerat com un accident laboral, que és el que canviarà a partir d'ara amb aquest reconeixement de malaltia professional que, com dèiem, s'aplicarà de manera retroactiva, és a dir, des del principi de la pandèmia i des dels primers contagis d'aquests 20.000 professionals. De cara a les cobertures de la Seguretat Social, per exemple, quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra?
Mira, en la nomenclatura aquesta de malaltia laboral o professional, tot el que és les seqüeles seran per a tota la vida, llavors entrarà l'atenció d'aquestes persones al 100% del nostre sou, l'accés a demanar una incapacitat permanent, entre altres coses. O sigui, que sí que... Bueno, que és una cosa que celebrem, i tant que celebrem, i a més com engloba també tot el personal, des dels celadors fins als sociosanitaris, totes les persones que han estat a la cura dels pacients, no? Pues és una gran notícia, sí, a més de les retribucions que nosaltres pues hem reivindicat, no?
Perquè a més treballa sobre la base que encara no sabem quines són les seqüeles ni quina durada tindran aquestes seqüeles de la Covid-19 en els professionals sanitaris, també evidentment en la resta de la població, no? Aquesta incertesa és el que necessita d'una major protecció, perquè si no m'equivoco, en cas que fos considerada com fins ara accident professional, només la cobertura arribaria a 5 anys després com a màxim d'aquest contagi.
Evidentment, les seqüeles que sí que no tenim és el que has dit, que si tenim una incertesa de les seqüeles que podien que podia tenir aquesta malaltia, però sí que s'estan veient cardiopaties, s'estan veient de malalties de musculatures, també hi ha malalties d'ull. Això, clar, a una infermera, per exemple, que és el nostre gremi, doncs és un problema, perquè són baixes després. O sigui que jo crec que, bueno, que sí, que celebrem la notícia. Són seqüeles que també no tan sols les físiques, que aquestes comporten més despesa, no?, la seguretat social, sinó les mentals, les emocionals.
I ja per acabar, senyora Sanz, li volíem també preguntar per una altra qüestió. L'oficina antifrau proposa sancionar les persones que s'assalten la cua de vacunació i també donar directrius o instruccions a les persones que administren la vacuna per saber com han d'actuar en aquests casos. Com ho valoren? Necessiten d'aquest protocol? Com estan actuant en aquests moments les infermeres i els infermers quan es troben en situacions en què saben que no s'està respectant l'ordre de vacunació?
Indignades, una mica indignades, clar. Nosaltres som no? Com dic jo, estem a la primera línia, no? I llavors, clar, quan se passen algun, indignades, el que passa que sí que és veritat que, bueno, que tampoc podem fer, hem de filar prim, no? I això sí que hem de reivindicar i lluitar perquè no sigui, no? Però aquelles que ja estan, ja estaran.
Per tant, que hi hagi un protocol específic sobre com actuar els resultarà útil.
Home, i tant. Sí. Sí. Perquè ens especificarà, com tu dius, la línia a seguir, estratègica.
Queda clar. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta valoració també, Àngeles Sanz, que és representant, recordem, sectorial de l'atenció primària del Sindicat Infermeres de Catalunya. Que vagi molt bé.
Bon dia. Adéu, bon dia.
Gràcies, igualment.
I més qüestions. El govern de la Generalitat ha proposat 27 projectes a diferents sectors del país per optar al fons de la Unió Europea destinat a impulsar la recuperació econòmica post-pandèmia, els coneguts com a Next Generation. Ara serà l'Estat qui decidirà si finalment es duen a terme uns projectes que el govern qualifica d'imbatibles. La informació és del nostre company David Navarro.
El govern ha seleccionat propostes amb una inversió prevista de 41.000 milions d'euros a sectors que van des de la salut fins a la formació o la transformació digital. Totes, a més, llestes per posar-se en marxa aquest mateix 2021. L'Estat, però, tindrà la darrera paraula a l'hora de decidir si es duen a terme aquests projectes. Per això, la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha destacat que es tracta d'iniciatives singulars.
Però nosaltres el que estem vetllant com a govern és que siguin apostes imbatibles, que siguin apostes guanyadores i que sí o que sí es puguin dur a terme i s'hagin de dur a terme aquí a Catalunya. Ho explicava abans, no? La quantificació, la computació quàntica o el xip europeu. Tots aquests projectes, si no es fan aquí a Catalunya, no es faran enlloc.
Amb els 27 projectes seleccionats, el govern considera que s'aconseguirà incrementar la competitivitat de l'economia catalana i es produiran canvis profunds en el model productiu del país.
I pel que fa a les dades de la Covid, la tendència en aquesta tercera onada sembla que és de millora, però els indicadors baixen molt lentament. El darrer informe de salut apunta un risc de rebrot de 511 punts, 8 menys que l'anterior jornada. I també es manté molt estable i per sota de l'1 la velocitat de propagació de la malaltia. Així que ara mateix cada contagiat infectaria de mitjana una mica menys d'una persona. Salut ha notificat 2.572 casos nous confirmats en prova i també un descens de 71 pacients ingressats als hospitals. Per contra, hi ha una persona més a les UCI respecte a l'últim informe. I pel que fa a la mortalitat, s'han comunicat 73 noves defuncions en les últimes hores.
I pel que fa al procés de vacunació, l'Oficina Antifrau de Catalunya, com dèiem abans, demana a les administracions que investiguin si sancionen i si han de sancionar, si s'escau, els casos que s'han produït a Catalunya d'administració de dosis de manera irregular.
N'ha parlat el director d'aquesta oficina, Miguel Ángel Jimeno, que considera que aquestes conductes no poden quedar impunes perquè les vacunes s'han pagat amb diners públics. També demana als responsables tècnics que incloguin criteris detallats que suposin també, en aquest cas, supòsits concrets perquè les persones que administren la vacuna sàpiguen clarament com han d'actuar. De moment, Antifrau no té potestat sancionadora, però sí que investiga un parell de casos.
I encara sobre les vacunes, els centres de dia demanen al Ministeri de Sanitat un protocol de vacunació que contempli els seus usuaris com ho fa amb els de les residències de la gent gran. Des d'aquests equipaments alerten que els seus usuaris també són del risc per les diverses malalties que pateixen. És una crònica de la Televisió de Badalona.
És el cas del centre de dia Janus de Badalona, on, tot i que els professionals que hi treballen sí que seran vacunats a la segona fase del protocol, els seus 16 usuaris no estan contemplats en el calendari de vacunació establert pel govern. Alguns d'aquests usuaris, però, des de l'inici de la pandèmia, ja no han tornat per por als contagis. Els usuaris amb malalties cognitives no porten gaire bé haver de dur la mascareta tot el dia i els que pateixen malalties de caire més físic els és més complicat entendre per què a ells no els poden vacunar sent un col·lectiu de risc.
I no acaben d'entendre el per què ells no els poden vacunar. Que veuen a les residències i nosaltres, clar, tu els expliques que això no és una residència, que és un centre de dia, que venen al matí, que marxen a la tarda, que van a casa, però com els hi pots explicar que no tenen dret a rebre una vacuna per ara?
Aquest dilluns, però, des de la Unitat Territorial de Dependència els han assegurat que els faran un seguiment setmanal.
Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen aquests dies el reforç als controls a estacions de tren d'alta velocitat per tal de garantir el compliment de les restriccions de mobilitat decretades pel govern. Uns controls que es fan a estacions de l'AVE de Catalunya i a l'estació de Girona, per exemple, ja hi ha hagut alguna denúncia de viatgers provinents de Madrid. Es tracta del primer dels diversos controls de reforç que la policia té previst fer durant aquests dies els accessos de tren a tot Catalunya per garantir, com dèiem, que es compleixen aquestes restriccions de mobilitat entre municipis per fer front a la pandèmia. I també a les carreteres, els Mossos d'Esquadra han començat una fase de reforç del confinament perimetral a Catalunya amb inspeccions de moviments de persones que es desplacen per vies ràpides, com per exemple l'AP7. L'objectiu és identificar aquells viatges i desplaçaments que no estan justificats. Aquest dimarts al matí, per exemple, es feia un control de viatgers a l'àrea de servei del Baix Ebre a l'autopista AP7, que ha acabat amb 3 denúncies.
I el sector de l'hostaleria assegura estar a les últimes. En un comunicat conjunt entre diferents federacions destaquen que estan perdent les forces i acusen els governs d'inactivitat i de deixar-los, diuen, morir lentament. Afegeixen que si es confirma que el Procicat allarga les mesures en vigor més enllà del dia 7 de febrer, serà un autèntic desastre. Ens n'informa amb més detall Eva Cortijo, des de Lleida Televisió.
No podem continuar igual ni un dia més. És una crueltat deixar-nos en aquesta situació a la nostra sort. Són algunes de les paraules dures amb les que diferents federacions d'hostaleria, inclosa la de Lleida, encapçalen l'últim comunicat emès dient que estan a les últimes. Encara esperen resposta, diuen, de les últimes propostes que van fer com vacunar el sector o fer controls d'accés.
Se tracta de senzillament de veure què fan altres països i intentar implementar-ho aquí. Se tracta de gestionar una mica millor el sistema, doncs, perquè puguem tindre més tots més mobilitat i més seguretat a l'hora de, bueno, doncs de poder-nos moure, no?
I és que, asseguren, ja no tenen ni esma per lluitar.
És un desagnat que a poc a poc anem perdent les forces i anem veient el que hi ha, no? La veritat és que és un autèntic drama.
Davant la previsió d'allargar més les mesures, diuen que serà un autèntic desastre per a tots.
I un exemple d'aquesta desobediència el trobem a Vic, per exemple, on el restaurant La Reciclària va difondre a través de les seves xarxes socials un berenar a l'interior del local de 5 a 7 de la tarda, és a dir, fora de l'horari establert pel sector de l'hostaleria, i on hi van participar una quinzena de persones, totes sense mascareta i, a més, sense respectar la distància de seguretat. La Guàrdia Urbana de Vic va desallotjar el restaurant, així que ens ho explica en detall en Guillem Rico des del Nou Televisió.
Tal com s'explicitava la convocatòria que aquest cap de setmana havien difós a les xarxes socials, aquest dilluns a les 5 de la tarda la propietària de La Reciclària obria les portes al seu restaurant. Karin Van Bin, la propietària, restava importància a l'efecte devastador de la Covid-19.
Tampoc no sembla que sigui més important que a nivell de números, no a nivell de lo que es pot escoltar per la tele, em sap greu, vosaltres no sou de la tele, però en general ja fa quasi un any que parlem només d'això i que quan ara que han sortit les estadístiques de l'any passat i que veiem que hi ha 17.000 morts menys en 2020 que el 2019, i que a Suècia que no hi ha hagut tampoc no res de confinament, o altres països, no? L'exemple de Bielorússia.
I també s'hi va personar va ser la Guàrdia Urbana de Vic, que va aixecar acte. Els agents van obligar el restaurant a tancar i van desallotjar els participants, que van abandonar el local de manera pacífica.
El Ministeri d'Igualtat ja té a punt l'esborrany de la Llei per a la Igualtat Real i Efectiva de les Persones Trans, una norma inclosa en l'acord de govern entre Unides Podem i el PSOE, que no ha estat exempta de polèmica i que preveu grans canvis per al col·lectiu. Un dels principals és el de la lliure autodeterminació de gènere, que suposa que qualsevol persona pot canviar el seu nom i sexe en el registre civil només amb una declaració expressa, i ho pot fer a partir dels 16 anys. Aquesta és també l'edat mínima que queda establerta per prendre les decisions sobre tractaments hormonals. La norma també preveu el reconeixement de les identitats no binàries d'aquelles persones que no se senten ni homes ni dones, i la possibilitat de no posar el sexe al DNI ni tampoc a d'altres documents oficials.
I més qüestions. I a l'Audiència Nacional, concretament, les acusacions continuen exposant els seus informes finals en el judici pels atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017. Algunes d'elles tornen a demanar, de fet, penes d'assassinat pels acusats, tot i que recordem que la Fiscalia no ho inclou en les seves peticions perquè consideren que no són els autors materials dels atacs. La crònica judicial és de la Marta Patricio.
Algunes acusacions insisteixen demanen que se'ls condemni no només per pertinença a organització terrorista, sinó que també ho siguin per delicte de mort per terrorisme. En aquest sentit, l'advocat Agustí Carles ha lamentat, diu, que la Fiscalia hagi oblidat a les víctimes. I per l'advocat Jaume Alonso Covavillas, encara queden molts dubtes per respondre i ha reclamat el dret a saber de les víctimes.
Entendemos, y dicho con todos los respetos, que la Fiscalía General del Estado, en este caso, ha hecho más de Estado que de Fiscalía. Ha olvidado las víctimas de las Ramblas, ha olvidado las víctimas de Cambrils y ha preferido optar por el principio de legalidad, de la interpretación correcta es esta.
¿Existen supervivientes de la célula? ¿Había más personas en la casa? Y en concreto, ¿puede ser uno de esos supervivientes o no el propio imán Abdelaki Esati? I el segundo, ¿és el Estado responsable?
Per cert, que ja veurem com continuen les sessions del judici, doncs el coronavirus podria fer modificar el calendari de la sala. De moment, l'advocada d'una de les defenses ha donat positiu i s'està pendent també dels resultats d'un altre dels advocats dels acusats.
Ja no hi ha cap dubte que les eleccions al Parlament es celebraran finalment el 14 de febrer. El govern ha assegurat que no presentarà cap recurs contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, malgrat no estar-hi d'acord.
Així ho explica l'executiu, que insisteix que caldria ajornar-les en espera de millores de les epidemiològiques, però garanteix que la seguretat es durà a terme en tot el procés. A més, també ha confirmat que es permetrà trencar el confinament municipal per anar a votar. La consellera de Presidència i portaveu en funcions, Meritxell Budó, ha deixat clar que aturen la batalla jurídica per responsabilitat.
El govern de Catalunya no posarà cap impediment a que aquestes eleccions se celebrin el 14 de febrer perquè no volem generar més incertesa al voltant de la data d'un fet tan rellevant com són unes eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, doncs, en aquests moments el que li puc dir és que ara mateix no està sobre la taula presentar cap tipus de recurs. Repeteixo, per què? Perquè no volem generar cap tipus d'incertesa ni cap ombra de dubte sobre la data del 14 de febrer.
Una situació de pandèmia a Catalunya que ha disparat el vot per correu per participar en aquestes eleccions al Parlament del proper dia 14. Segons la Conselleria d'Acció Exterior, fins al moment s'han comptabilitzat un 180% més de sol·licituds respecte als comicis del 2017. De moment es tradueix en 183.000 peticions. Aquests dies hi ha cues a l'exterior de moltes oficines de correus, com per exemple la de Sant Cugat del Vallès, tot i el reforç de personal i també l'ampliació d'horaris de les oficines. El termini per sol·licitar aquest vot per correu acaba aquest proper divendres, dia 5 de febrer.
I malgrat que el govern insisteix en la seguretat de la convocatòria, més de 9.000 persones ja han presentat al·legacions per no anar a les meses electorals el 14 de febrer. Són dades provisionals, facilitades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Les ha recollit a partir de les comunicacions d'algunes juntes electorals de zona. A data de 29 de gener, a Barcelona, per exemple, s'han comptabilitzat més de 3.000 al·legacions. Unes 850 a Granollers, 622 a Terrassa i més de 460 a Vic. El termini per impugnar la incorporació a una mesa electoral és de 7 dies naturals des de que es rep la comunicació. Davant l'allau de recursos, la recollida de les al·legacions s'ha traslladat en molts casos als jutjats dels equipaments municipals. El vot per correu i les al·legacions marquen unes eleccions, uns comicis que arriben ja al sisè dia de campanya electoral.
La xarxa de comunicació local.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
La candidata del PDeCAT, Àngels Chacón, va demanar des de Tortosa lleialtat territorial als candidats de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. En matèria econòmica, va criticar els vetos a les empreses de l'IBEX 35 i va defensar amb noms propis el paper de les grans companyies en el futur de Catalunya.
Estem orgullosos d'empreses que són referents mundials a l'estranger. Grifols, Almirall, Indra.
També parlava d'economia el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, que va presentar les propostes per autònoms i pimes.
Menos indultos para los presos que dieron un golpe y más indultos para los autónomos. Si no hay ingresos, no hay cuotas. Cero ingresos, cero cuotas.
Ciutadans va fer campanya ahir a Girona, igual que el PP. El líder dels populars, Pablo Casado, va visitar Figueres i Lloret de Mar i des del plató de televisió de Girona va afirmar que la mesa de diàleg no és prioritària per als catalans i que ara cal parlar, per exemple, d'economia o d'infraestructures.
Nosotros pedimos que haya una estación de AVE en el aeropuerto de la Costa Brava. Y pedimos también que finalice ese desdoblamiento de la Nacional 2. Y pedimos que se culmine la prolongación de la C-32.
En un acte a Tarragona, Pere Aragonès parlava dels suports que necessitarà per ser president i va posar com a exemple el pacte entre Esquerra, Junts per Catalunya, la CUP i En Comú Podem, que va situar el republicà Pau Ricomà a l'alcaldia de Tarragona. El partit també aposta per la transició de la indústria tarragonina cap a l'hidrogen verd. També parlava d'energia la CUP, que criticava que el govern s'hagi posat de perfil a la problemàtica dels talls de llum i que no s'hagi ajudat municipis petits que volen recuperar la gestió pública d'infraestructures com les centrals hidroelèctriques. De la seva banda, el president de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, assegurava que només una victòria del seu partit el 14 de febrer pot forçar l'Estat a negociar i despertar-lo, va dir, de la seva ganduleria. En Comú Podem aposta per reforçar tant l'educació pública com el fora escola i les activitats extraescolars. Des de Terrassa, Jessica Albiach defensava que de les eleccions ha de sortir un govern que prioritzi un sistema educatiu de qualitat.
Un govern d'esquerres valent que entén que l'educació ha d'estar al centre i que s'ha de garantir, doncs, amb tota la igualtat d'oportunitats.
Salvador Illa parlava ahir des de Barcelona de 10 anys de polítiques i prioritats equivocades a la Generalitat. En el cas de l'educació, segons la secretària del partit, Esther Niubó, cal que el nou govern augmenti l'oferta en escoles bressol i modernitzi i ampliï la formació professional.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia, són 8:45 del matí d'aquest dimecres 3 de febrer i avui destaquem les dades de l'atur a Catalunya. El nombre d'aturats ja supera el 500.000 i és el registre més alt dels últims 5 anys.
Prop de 10.500 persones han perdut la feina l'últim mes a Catalunya i l'increment de l'atur respecte del gener de l'any passat supera el 29%. Una nova mostra dels estralls de la pandèmia en el camp econòmic i social. El sector dels serveis és on més s'ha acarnissat aquesta desocupació en el conjunt del país i preocupa especialment l'atur juvenil, que suposa gairebé un 6% del total. El govern català reconeix que fins que no acabi la pandèmia no es podrà revertir aquesta tendència.
Aquests són alguns dels temes que us estem explicant en aquest Notícies en xarxa i tot seguit en repassem també d'altres en forma de titulars.
El Consell de Ministres ha prorrogat la moratòria en el pagament d'hipoteques i els crèdits per famílies vulnerables. Són alguns dels anomenats escuts socials en motiu de la pandèmia. A més, també reconeix la Covid-19 com a malaltia professional amb caràcter retroactiu en cas del personal sanitari.
La tendència en aquesta tercera onada és de millora, però els indicadors baixen molt lentament. El darrer informe de salut apunta un risc de rebrot a la baixa. També es manté molt estable i per sota de l'1 la velocitat de propagació de la malaltia.
Més de 9.000 persones han presentat al·legacions per no formar part de la mesa electoral. Són dades provisionals que facilita el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que recullen els recels i també temors de molts ciutadans per la possibilitat d'infectar-se en una convocatòria marcada per la pandèmia. I per cert, que la data del 14 de febrer ja no es mourà perquè el govern no presentarà cap recurs.
Les sol·licituds de vot per correu ja tripliquen gairebé les presentades en les eleccions del 2017. Per ara se n'han tramitat unes 183.000 i a banda de contractar més personal, les oficines s'estan ampliant l'horari a la tarda per fer front a les cues que generen en molts casos. Aquesta fórmula de sufragi no presencial es pot demanar encara fins divendres.
L'Oficina d'Antifrau de Catalunya demana que se sancionin les persones que es colin en el procés de vacunació. L'entitat considera que aquestes conductes no poden quedar impunes tenint en compte que les vacunes s'han pagat amb diners públics. És per això que reclama un llistat de supòsits concrets perquè les persones que subministren la vacuna sàpiguen com han d'actuar. En els propers minuts en parlem. Ens ho explicarà Miguel Ángel Jimeno, que és director de l'Oficina Antifrau de Catalunya.
I en esports, el Barça busca fer un pas més a la Copa del Rei. Aquesta nit, a partir de les 9, es juga a ser a les semifinals de la competició contra el Granada, a partit únic. El darrer precedent entre tots dos equips és de fa només 3 setmanes, quan els de Koeman van superar el conjunt andalús per 0-4.
L'Ajuntament d'Ulldecona, al Montsià, denunciarà el robatori i també les destrosses que ha patit el jaciment arqueològic del poblat ibèric de la Ferradura. Un grup de recerca d'arqueologia de la Universitat de Barcelona va alertar d'uns atacs que s'han repetit els últims anys al patrimoni del municipi.
Notícies en xarxa. L'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.
Ja hi ha més de 500.000 d'aturats a Catalunya. Aquesta és una xifra que no es registrava des de fa 5 anys i suma una nova evidència dels estralls de la pandèmia en el camp econòmic. L'increment mensual del gener està per sobre de la mitjana espanyola i en dades interanuals, Catalunya és la comunitat autònoma on més ha crescut la desocupació.
En concret, ha pujat en 10.470 persones a Catalunya al gener respecte del desembre i el nombre total de desocupats és lleugerament superior als 508.000, segons dades del Ministeri de Treball. Això suposa un increment mensual del 2,1% i, si es compara amb el gener de l'any passat, l'augment superaria el 29%, amb uns 114.000 desocupats més. Si ens fixem per demarcacions, Lleida lidera el rànquing de pujada mensual d'aturats amb un 3,2% més. En concret, són 869 persones. Per darrere hi ha Tarragona, on 1.600 treballadors s'han quedat sense feina. I la tercera en el rànquing és Girona, on la desocupació creix en més d'un 2,5%, mentre que a Barcelona, al prop de 6.800 nous inscrits a les llistes de l'INEM suposen una pujada que no arriba a l'1,9%. Per sectors, estaríem parlant que els serveis són els més perjudicats en el conjunt del país, mentre que la indústria i l'agricultura s'alternen la segona posició, en funció de si l'àmbit és més urbà o bé més rural.
Aquest increment de l'atur preocupa molt la Generalitat, sobretot per l'augment de la desocupació entre els col·lectius més joves.
Sí, a Catalunya estem parlant que hi ha 41.000 nois i noies aturades de menys de 25 anys, gairebé un 6% del total de desocupats. Són 12.000 joves més a l'atur que ara fa un any, com ha destacat el director general de Relacions Laborals del Departament de Treball, Enric Vinaixa.
Molt preocupats, estem molt preocupats per les dades d'afectació, especialment del col·lectiu jove fins a 24 anys, dades objectives que els hi han posat de manifest. I això ens fa fer una definició molt incisiva, de les polítiques d'ocupació que s'han d'adreçar, que s'adrecen cap a aquest col·lectiu.
I fa uns minuts el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, Ricard Bellera, ha remarcat aquí al Notícies en Xarxa que la xifra d'aturats seria molt pitjor si no fos pels ERTO.
Si no haguéssim tingut els ERTOs, previsiblement a l'abril i al maig, quan vam tenir fins a 700.000 persones afectades, s'hauria generat una bossa d'atur que hagués estat molt difícil de recuperar i, per tant, malauradament tenim mig milió, però hem de mantenir mesures per garantir que no creixi els propers mesos.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, la tendència en aquesta tercera onada és de millora, però els indicadors baixen molt lentament.
Així ho apunta el darrer informe de salut, apunta un risc de rebrot de 511 punts, 8 menys que en l'anterior jornada. I també es manté molt estable, per sota de l'1, la velocitat de propagació del virus, així que ara mateix cada contagiat infectaria de mitjana una mica menys d'una persona. Salut ha notificat també 2.572 casos nous confirmats en prova i un descens de 71 pacients ingressats als hospitals. Per contra, hi ha una persona més a les UCI respecte l'últim informe. Pel que fa a la mortalitat, s'han comunicat també 73 noves defuncions en les últimes hores.
La decisió del Consell de Ministres de considerar la Covid-19 com a malaltia professional, en el cas del personal sanitari, ha estat acollida amb satisfacció per part del col·lectiu. La mesura, de caràcter retroactiu, havia estat reclamada des de fa temps per part dels professionals de la salut i, entre d'altres coses, possibilitarà demanar la incapacitat permanent. Fa uns minuts, en declaracions en Notícies en Xarxa, Ángeles Sanz, infermera i membre del Sindicat Infermeres de Catalunya, ha valorat positivament aquesta mesura.
Indiscutiblement penseu que hi ha més o menys uns 20.000 professionals sanitaris, ja no tan sols englobo el personal d'infermeria, sinó tota la resta que està patint aquesta malaltia i que li deixarà seqüeles tota la vida, o sigui que sí, que és un escut que... Esteu parlant de l'escut social i és un escut social també cap a nosaltres.
I pel que fa al procés de vacunació, l'Oficina Antifrau de Catalunya demana a les administracions que investiguin i sancionin, si és que s'escau, els casos que s'han produït a Catalunya d'administració de dosis de manera irregular, evidentment estem parlant. Així que per aprofundir en aquesta qüestió, en parlem tot seguit amb Miguel Ángel Gimeno, que és el director de l'Oficina Antifrau Catalana. Molt bon dia, senyor Gimeno.
Hola, bon dia.
Parlen vostès de sancionar els casos irregulars de vacunació, fins i tot, si cal, amb sancions penals. Per què?
Bueno, el que parlem és primer d'unes mesures de caràcter preventiu i també algunes mesures que siguin reactives davant de les irregularitats que ja s'han fet. amplia tot el ventall de possibilitats que hi ha. És a dir, primer s'ha d'investigar i saber què ha passat exactament, i una vegada sàpiga què ha passat, s'ha d'actuar conforme determinen les normes que siguin aplicables en aquell moment. Si és un funcionari públic que ha malbaratat la vacuna que se l'havia encarregat perquè la cuidés i l'administrés amb unes persones i dins d'una política, dintre d'una política concreta, pues se sancionarà com aquest funcionari. Si l'ha fet molt, molt grossa, pues és possible que arribi fins i tot a ser de caràcter penal. No serà habitual que sigui de caràcter penal, però bueno, imaginem una persona que ha coaccionat amb una altra perquè li donin la vacuna. Aquestes estaríem amb un delicte, o fino, una infracció penal greu o no tan greu, en tot cas, però de coaccions. Per tant, els altres el que tenim és, primer, dos supòsits i és una constant de la oficina. Comptin que aquesta recomanació que fem nosaltres ara és la continuació de les recomanacions que ja havíem fet el mes d'abril per com s'havia de plantejar per evitar precisament la corrupció, l'actuació de les administracions davant de tota la pandèmia que ens havia sorprès a tots, no? I que hi havia una situació una mica caòtica al mercat internacional, hi havia pues, dificultats per adquirir material sanitari, hi havia diners que s'estaven posant però que els controls havien hagut d'afluixar com a conseqüència de la rapidesa. I el que diem aquí ara, que hi hagi mesures preventives. Quines són les mesures preventives? Creiem que l'estratègia de vacunació que va fer l'Estat amb els comitès ètics corresponents, etc., va determinar unes prioritats que són canviants. Segurament van canviar, darrerament van aplicar també una altra per als majors de 80 anys i segurament si aquesta nova vacuna que ens arriba tardíament pues, no es pot aplicar als majors de 65, pues, hauran de canviar també. És a dir, que es va establir un criteri de prioritat. Però aquí hi ha un buit. Hi ha un buit després, quan es dona el salt des d'aquesta gran administració política fins a que aquell sanitari que ha d'aplicar la vacuna. Aquí hi ha tot un procés que s'ha de quedar aclarit i que s'ha de quedar amb un protocolitzat, amb un mecanisme que deixi ben clar a la persona que administra la vacuna com ho ha de fer i com ha d'actuar en el supòsit de que aquesta vacuna no es pugui administrar en aquell moment. Perquè hi ha una circumstància que empitjora tot i és que aquestes vacunes que tenim ara són vacunes que tenen dificultats de conservació, que una vegada van congelades, una vegada es descongelen, doncs ja té un temps limitat, no? Depèn de la manera que es descongelin, té més estones o més temps i una altra doncs, menys temps. Bueno, tot això ha de quedar molt clar. Jo crec que no és tan difícil fer un protocol i això tindria un avantatge tremenda, perquè primer el sanitari que l'ha d'administrar, que al final està al final d'aquesta cadena, sap perfectament, i això li protegeix fins i tot d'intromissions de persones que tenen poder, perquè ho faci conforme li han determinat aquest protocol. I després, aquestes supòsits que sempre hi ha en totes les societats, no és particularment la nostra, es dona en totes les societats, de voler aprofitar la situació, doncs aquestes quedarien, home, si no absolutament excloses, doncs sí molt minorades. I les que es produeixin, doncs bueno, sancionen i punt. Mm-hmm.
Per què creu, senyor Gimeno, que des del govern espanyol no es comparteix aquesta visió? Perquè van anunciar que no hi hauria sancions per qui se saltés la cua de vacunació.
Bueno, aquí hi ha dues posicions diferents. La posició del que administra la vacuna, que està complint una funció pública, i comptin que són uns béns adquirits amb capital públic i gestionats i administrats i responsabilitzats amb les institucions públiques també, o per delegació, que sigui una privada, però en tot cas perquè li han delegat aquesta funció. Per tant, hi ha una responsabilitat econòmica, que vista vacuna a vacuna no és molt greu, perquè són, pues depèn, no? 12, 15, 20 euros màxim, més o menys, per vacuna, però en tot cas hi ha una gran responsabilitat respecte de la salut. I sobretot una greu responsabilitat social, perquè si volem tenir la confiança de la societat, si volem que això funcioni, si volem que facin cas a les indicacions, evidentment les administracions han de complir. Jo crec que l'estratègia de vacunació, les línies mestres, han complert la seva funció. El que cal ara és concretar. Jo crec que ara no es pot deixar amb un sanitari que li digui, bueno, pues vostè ja sap quin és l'ordre de vacunació i vostè pues, actuï en conseqüència. Miri, això, la realitat és molt, molt rica, hi ha moltes imputats, aquestes persones han d'actuar amb rapidesa i, per tant, necessiten que se les marquin exactament unes pautes, almenys dels casos que ara, en aquests moments, ja sabem que n'hi ha hagut molts. I, per tant, aquest és el que estem demanant de caràcter preventiu. I de caràcter reactiu és que, quan s'ha produït aquest cas, l'últim que es pot donar la sensació en la nostra societat és que hi ha absoluta impunitat. O aquells que tenen poder ho poden aconseguir davant dels altres. La igualtat, la confiança de la societat queda molt deteriorada en aquests supòsits.
Recordem que l'Oficina Antifrau no té potestat sancionadora, però sí que estan investigant alguns casos, oi?
Clar, exactament. Nosaltres no tenim una potestat sancionadora, però el que fem és que quan descobrim el que s'ha fet, ho enviem a aquella autoritat que sí que té aquesta facultat. Posem per cas. Si és molt greu, que jo crec que seran els menys casos, o si hi ha algú, pues, bueno, pues molt bé, al Ministeri Fiscal, perquè, en fi, tramiti tot un procediment de responsabilitat penal, si hi ha. Però també a les mateixes administracions, que aquestes tenen tota una potestat sancionadora administrativa. No per la persona, o és més difícil que sigui per la persona que rep la vacuna, perquè pot ser un familiar que no té cap vinculació amb l'administració, però sí que aquell que li ha donat a qui no devia. Per tant, per això demanem claretat, perquè hi ha aquesta també, clar, efectivament, hi haurà una persona que té un empleat públic que no haurà complert amb les seves obligacions, això és evident. Però com no volem desplaçar tot la problemàtica, digue-li les coses clares.
Doncs veurem si hi ha conseqüències en tota aquesta qüestió de vacunació. Miguel Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, gràcies per atendre la xarxa, que vagi molt bé.
Molt bé, a vostès, bon dia.
Tres quarts de 9 hora del matí, parlem de la convocatòria electoral, perquè malgrat que el govern insisteix en la seguretat dels comicis, més de 9.000 persones ja han presentat al·legacions per no anar a les meses electorals el 14 de febrer. Aquestes són dades provisionals facilitades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
De fet, les ha recollit a partir de comunicacions d'algunes juntes electorals de zona. A data de 29 de gener a Barcelona, per exemple, s'han comptabilitzat més de 3.000 al·legacions, unes 850 a Granollers, 622 a Terrassa i més de 460 a Vic. El termini per impugnar aquesta incorporació a una mesa electoral és de 7 dies naturals des que es rep la comunicació. Davant l'allau de recursos, la recollida d'aquestes al·legacions s'ha traslladat en molts casos dels jutjats als equipaments municipals.
Els viticultors de la Terra Alta afirmen que la nevada que va portar el temporal Filomena serà molt positiva per a la vinya. El fet que la neu s'hagi anat desfent lentament incrementa les reserves d'aigua i també ajuda a controlar i a minimitzar l'efecte de les plagues. Ens ho expliquen els companys de Canal 21 Ebre.
El temporal Filomena també ha deixat coses positives. Les fortes nevades a la Terra Alta han estat beneficioses per les vinyes del territori. Pepe Fuster, del celler Coma de Monet, ha explicat que, gràcies al temporal, el cicle de la vinya es pot allargar i aconseguir d'aquesta manera veremes més tardanes.
I a l'estiu, pues, les temperatures que generalment estem acostumats a aquests estressos de calor, estressos hídrics, pues, els podrem suportar millor i, en una mica de sort, podríem aconseguir, pues, unes veremes una miqueteta més tardanes.
D'altra banda, el secretari de la DO Terra Alta, Jordi Rius, ha explicat que la nevada ha comportat una terra més humida i un cicle vegetatiu més lent. Rius ha afegit que les nevades han ajudat a erradicar el cuc del raïm de manera natural, evitant així l'ús de pesticides.
Este cuc del raïm el que fa és amargar-se a l'escorça durant l'hivern i aquestes baixes temperatures i la neu el que han fet és erradicar de manera natural esta plaga i fa que de cara l'any que ve no hi hagi reserves d'este cuc de raïm per a poder els viticultors estaran més tranquils a l'hora de fer els tractaments perquè partiran de més avall esta corba de vol.
I en canvi, el sector del cítric, que no aconsegueix sortir del pou, un 20% de la collita s'ha hagut de llançar perquè les empreses comercialitzadores han trencat unilateralment el contracte de compra-venda amb els productors de les Terres de l'Ebre. Ens amplia aquesta informació la Júlia Alvesa des de Canal Terres de l'Ebre.
40.000 tones, 40 milions de quilos de cítrics s'han llançat i s'han quedat al terra aquesta temporada. Les empreses comercialitzadores, que també s'encarreguen de recollir els cítrics a les finques, han trencat els contractes de compra-venda amb els productors de forma unilateral. Una situació de desempara que repeteix en centenars de camps d'arreu de les Terres de l'Ebre. Unió de Pagesos denuncia aquesta crisi que travessa el sector del cítric i pressiona la Generalitat que activi els protocols per vigilar les grans empreses comercialitzadores.
Perquè el que no podem fer és trencar els contractes de manera totalment unilateral, ja sigui baixant el preu o directament incomplint el contracte i no venir a collir el camp. Hi ha mecanismes a través del CADECAT i nosaltres demanem a la Generalitat que l'active. Clar, molts empresaris al final tampoc no són catalans i s'escapen d'esta normativa catalana, podríem dir, no? Llavors hi ha una norma general, un paraigua general a nivell d'Espanya que és l'AICA, que aquí sí que es poden també enganxar i agafar-se d'aquestes il·legalitats que estan fent.
El sector del cítric porta 15 anys encadenant temporades marcades per crisi, ja siguin per la baixada de preus, pel trencament dels contractes compra-venda o bé per l'entrada de cítrics d'altres països.
El Barça juga aquesta nit a partir de les 9 a Los Cármenes de Granada, ser a les semifinals de la Copa del Rei. Serginho Dest és l'única novetat a la llista de convocats de Ronald Koeman. Els blaugranes s'enfronten al conjunt andalús, vuitè a la Lliga, i al qual es van imposar per 0-4 fa 3 setmanes. El tècnic blaugrana, però, avisa que no es poden comparar les dues competicions.
Copa sempre són partits diferents a los de campeonato, y no hay que olvidarse que el inicio de otro día el partido, que en principio tuvimos bastantes complicaciones en hacer nuestro juego, y a partir de 1-0-1 yo creo que ha sido nuestro partido. Entonces esperamos un partido complicado donde el equipo tiene que estar muy concentrado y hacer su juego.
També juga avui el femení blaugrana. A partir de les 4 disputarà el partit de Lliga a Camp del Llevant. Les de Lluís Cortés són líders amb 2 punts més que les valencianes, tot i haver jugat 3 partits menys. Venen a guanyar el clàssic contra el Real Madrid, però el partit contra les blanques els va deixar una mala sensació sobre el joc desplegat. Amb tot, la blaugrana Leila Wahabi avisa que no es poden refiar.
Un rival doncs molt, molt fort, no? I sobretot és el que tu dius, que porta 6 victòries consecutives, estan en un bon moment i segurament sigui un partit doncs molt disputat. Bueno, sí que és complicat, no? Quan no portes la dinàmica aquesta de partits, però bueno, nosaltres hem estat entrenant doncs molt bé, amb una intensitat molt alta per poder arribar a aquests partits de la millor manera possible i bueno, doncs seguirem amb aquesta dinàmica.
I a la segona divisió B, el filial de l'Espanyol i l'Andorra s'enfrontaran en el partit pendent de la 13a jornada a partir de les 5. I també es posarà al dia la tercera divisió, amb el partit del grup 3A entre el Sant Feliuenc i el Vilafranca. En canvi, l'Igualada Muntanyesa de la jornada 12, que s'ha de recuperar, s'ha hagut de tornar a ajornar per un positiu a l'equip de Nou Barris.
En bàsquet, el Joventut va perdre la imbatibilitat al top 16 de l'Eurocup davant el Mònaco. Els verd i negres van caure per 97-82. La derrota comporta també la pèrdua del liderat i l'average amb els monegascos. Tot i així, la penya continua depenent de si mateixa per passar els quarts. I d'altra banda, a la Lliga Leport, l'ICG Força Lleida va sumar una importantíssima victòria a la pista del Granada en partit pendent de la jornada 12. És el 7è triomf de la temporada dels de Gustavo Aranzana, que van haver de remuntar després d'haver arribat al descans perdent de 9. A la represa, Bec Bagars va liderar els lleidatans fins a aconseguir el triomf per 80-83. I per contra, el bàsquet Girona va trencar la bona ratxa a Alacant, on va perdre per 74-62. Després d'un bon inici de partit, els de Carles Marco van veure com els locals agafaven el control del joc i ja no el deixaven anar fins al final. Una dada que il·lustra el desencert dels catalans és que només Faye va arribar als 10 punts amb un balanç de 12 punts anotats i 7 rebots.
I en handbol, el Freaking Granollers va reprendre la Lliga Sobal després de l'aturada d'un mes i mig pel Mundial amb una victòria. Els vallesans van superar el Benidorm per un ajustat 26-25 en partit de la jornada número 18. Van dominar durant la primera meitat i van arribar al descans manant per 16-14. Els alacantins, però, van capgirar el resultat i van obligar els d'Antonio Rama a remuntar quan faltaven 10 minuts pel final. Antonio García, autor de 7 gols, i Esteban Salinas van liderar la reacció local. I els internacionals del Barça, que van disputar-se el bronze del Mundial, ja s'han reincorporat als entrenaments. Per endavant, un mes de febrer carregat de partits. En disputaran 9 en 24 dies. El primer serà el que els enfrontarà demà al vespre, al vespre, de fet, hongarès, a la Lliga de Campions. Xavi Pascual ja va poder comptar en el darrer entrenament amb Entre Ríos, Pérez de Vargas, Ariño i Àlex Gómez, a més dels internacionals francesos Ludovic Fàbregas i Dick Mem. Avui s'afegirà també a l'equip, que pot viatjar a Hongria, el campió del món amb Dinamarca, Kevin Moller. Enguessant, per la seva banda, ha tornat lesionat i estarà 6 setmanes de baixa.
I a l'hoquei Lliga d'hoquei patins, Alcaldes va superar el Calafell per 4-2 i el Noia va imposar-se a la pista de Lleida llista per 1-4. Després d'arribar al descans amb un únic gol de Pol Manrubia, els de Sant Sadurní van agafar el control del partit i es van enfilar amb un 0-4 a l'Electrònic, amb dos gols més de Manrubia i un altre d'Adrià Ballart de penal. Gepi Selva, en un llançament de falta directa, va fer l'únic gol dels locals. L'Ajuntament d'Ulldecona, el Montsià, denunciarà el robatori i les destrosses que ha patit el jaciment arqueològic del poblat ibèric de la Ferradura. Un grup de recerca d'arqueologia de la Universitat de Barcelona va alertar dilluns d'uns atacs que s'han repetit els últims anys al patrimoni del municipi. L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ha explicat que el consistori presentarà la denúncia per intentar aclarir els fets i per tal de localitzar els responsables, tot i que no sospiten de ningú. Núria Ventura ha recordat que, malauradament, no és el primer atac que pateix el patrimoni d'Ulldecona en els últims anys.
Ara fa 5 anys vam haver de presentar també una denúncia per un expoli produït al jaciment de les Ventalles. Presentarem la denúncia oportuna per tal de que continuï endavant el procediment i al final acaben enxampant a les persones que de manera reiterada atenten contra un patrimoni que és de tots.
El Centre Cultural de Terrassa comença el mes de febrer amb una nova exposició que porta per títol Les dones també hi érem. A través de 23 entrevistes a dones, anònimes, la majoria de diferents edats i també estudis i procedència, es vol visibilitzar les terrassenques que van destacar pel seu compromís veïnal, sindical i polític per enderrocar el franquisme.
I la Biblioteca de Ripoll ha iniciat la tasca de digitalització del seu fons històric. La Biblioteca Lambert Mata ja fa anys que cataloga el seu fons, però la tasca de fer la versió digital dels seus manuscrits és més recent. Així, a hores d'ara s'han digitalitzat 1.500 documents que es poden consultar per internet a través del portal Regira, obert a tothom. Es tracta d'una tasca important perquè el fons de la biblioteca rep consultes des de tot el món, donat que té elements únics. Un exemple és el manuscrit original del llibre de Jacint Verdaguer, La fugida a Egipte.
La xarxa de comunicació local.
Diumenge 7 de febrer a l'Auditori, la banda municipal de Barcelona ens proposa visitar les ciutats per les quals passava l'Orient Express a través de les seves músiques.
Carlos Ramón dirigirà aquest viatge en què escoltarem obres d'Spark, Saint-Saëns, Richard Strauss, Johann Strauss fill, Liszt i Bartók.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
El 12 de setembre de 1908, el periodista gironí Ferran Agulló va publicar a La Veu de Catalunya la seva columna d'opinió. En aquella ocasió, el també poeta va optar per lloar un dels paisatges més emblemàtics de casa nostra, la costa gironina, que arrenca a Sa Palomera de Blanes i enfila fins a la frontera amb França. El va anomenar la nostra Costa Brava i per a molts aquest va ser el bateig d'un topònim que encara avui utilitzem per referir-nos de manera inconfusible a aquest entorn. La Costa Brava és un dels tresors tan naturals com turístics del nostre país i Tossa de Mar n'és una de les poblacions més característiques. Platges, boscos i muralles en un espai reduït i plenament passejable conformen un racó ple d'història, com demostren els paradòlmens i les viles romanes que hi han trobat els arqueòlegs. Proposar-vos visitar Tossa de Mar és tan fàcil com complicat pot ser arribar-hi en aquests temps nostres de confinaments perimetrals i quarantenes, però us vull presentar un recurs per poder-ho fer des de casa. Es tracta d'una visita virtual espectacular, molt millor que el Google Maps. A través d'aquesta eina podreu veure Tossa de Mar a vista d'ocell i apropar-vos a tots els punts d'interès, movent-vos en llibertat amb una visió completa de 360 graus i amb accés a informació breu però detallada de cadascun dels indrets que hi veureu. Visita virtual a Tossa de Mar. Tan fàcil com escriure al vostre navegador l'adreça airmedia.cat/tour-tossa.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. Catalunya supera ja el 500.000 d'aturats. És el registre més alt dels últims 5 anys i s'ha assolit amb les dades de gener en una nova mostra dels estralls de la pandèmia en el camp econòmic i social.
Prop de 10.500 persones han perdut la feina l'últim mes a Catalunya i l'increment de l'atur respecte del gener de l'any passat supera el 29%. El sector dels serveis és on més s'ha acarnissat aquesta desocupació en el conjunt del país i preocupa especialment l'atur juvenil, que suposa gairebé un 6% del total. Per demarcacions, Lleida és on més contractes s'han perdut l'últim mes. Davant d'aquest escenari, els sectors econòmics més perjudicats continuen demanant ajuts públics a les administracions per parar el cop. Al Notícies en Xarxa, el secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ricard Bellera, ha reconegut que si no fos pel ERTO, l'atur s'hauria disparat encara més.
D'aquesta manera,
si no haguéssim tingut els ERTOs, previsiblement a l'abril i al maig, quan vam tenir fins a 700.000 persones afectades, s'hauria generat una bossa d'atur que hagués estat molt difícil de recuperar i, per tant, malauradament tenim 500.000, però hem de mantenir mesures per garantir que no creixi els propers mesos.
D'aquesta manera hem encapçalat el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres, dia 3 de febrer, i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars.
El Consell de Ministres ha prorrogat la moratòria en el pagament d'hipoteques i també els crèdits per famílies vulnerables. Són alguns dels anomenats escuts socials en motiu de la pandèmia. A més, també reconeix la Covid-19 com a malaltia professional amb caràcter retroactiu en el cas del personal sanitari. En declaracions del Notícies en Xarxa, des del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, SATSE, Àngel Sanz ha aplaudit la mesura.
Indiscutiblement penseu que hi ha més o menys uns 120.000 professionals sanitaris, ja no tot sols englobo el personal d'infermeria, sinó tota la resta que està patint aquesta malaltia i que li deixarà seqüeles tota la vida, o sigui que sí, que és un escut, que esteu parlant de l'escut social i és un escut social també cap a nosaltres.
Més de 9.000 persones han presentat al·legacions per no formar part de la mesa electoral. Són dades provisionals facilitades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La data del 14 de febrer no es mourà perquè el govern no presentarà cap recurs.
Les sol·licituds de vot per correu tripliquen ja gairebé les presentades a les eleccions del 2017. Per ara se n'han tramitat unes 183.000. Aquesta fórmula de sufragi no presencial es pot demanar encara fins divendres.
L'Oficina Antifrau de Catalunya demana que se sancionin les persones que es colin en el procés de vacunació. L'entitat considera que aquestes conductes no poden quedar impunes, tenint en compte que les vacunes s'han pagat amb diners públics. És per això que reclama un llistat de supòsits concrets perquè les persones que subministren la vacuna sàpiguen com han d'actuar. N'ha parlat el director de l'Oficina Antifrau, Miguel Ángel Jimeno, al Notícies en Xarxa.
Demanem claretat, perquè hi ha aquesta també, clar, efectivament, hi haurà una persona que té un empleat públic que no haurà complert amb les seves obligacions, això és evident. Però com no volem desplaçar tot el problema, digue-li les coses clares.
I el Barça busca fer un pas més a la Copa del Rei. Aquesta nit, a partir de les 9, es juga a ser a les semifinals d'aquesta competició contra el Granada a partit únic.
Notícies en xarxa. Comença el dia ben informat.
Passen ara 4 minuts de les 9 del matí, des d'ara i fins a les 10. El Notícies en xarxa continua en aquesta tercera hora amb més informació, amb més veus i amb entrevistes. Vanessa Raja, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
Això és un petit avanç.
Mira, quedem-nos amb aquest concepte.
Sí?
Zero, que el farem servir molt en aquesta tercera hora. Entre d'altres coses, perquè avui descobrirem un invent que ha de servir per reduir els residus que generem a l'hora de menjar fora de casa. O sigui, un invent per generar zero residus. Passarem per l'escola Elisava perquè ens ensenyin això, una vaixella i una coberteria que es mengen. O sigui, que fem un pícnic i a banda d'ingerir allò que toqui, també ens podem menjar els plats i els coberts. D'aquesta manera ens estalviem llançar els que fem servir i que habitualment acostumen a ser de plàstic. Una bona idea que, a més, ha estat premiada i que descobrirem d'aquí uns minuts. I parlant de criteri zero, també intentarem esbrinar quina és l'estratègia de la Covid zero que tant defensen alguns experts. Què s'hauria de fer per tallar les cadenes de transmissió i reduir la presència del virus entre nosaltres? Hi ha països que ho han aconseguit i que han recuperat força la normalitat de les seves vides. Li demanarem a la doctora Anna Llupià, que és epidemiòloga del Clínic i defensora d'aquesta estratègia, que ens ho expliqui. També serà d'aquí uns minuts. I durant la conversa tranquil·la d'avui intentarem esbrinar més coses sobre les noves soques del coronavirus que ja circulen entre nosaltres, sobretot la britànica. Sabem que es transmet més, però això fa que sigui més agressiva. Aquesta soca serà la protagonista de la quarta onada de la pandèmia. Les vacunes que ens estem posant ens protegeixen d'aquestes noves soques? Preguntes que intentarem resoldre avui en conversa amb el doctor Tomàs Pumarola, que és epidemiòleg i és cap de microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Serà a partir de 9:45 del matí. Dit això, anem a posar ordre a les carreteres. Anem a veure com està el trànsit a aquesta hora. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora al matí millora força ja la circulació a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, tot i que queden encara alguns punts de densitat, sobretot ubicats a la zona del Vallès. Tenim retencions a l'altura de Barberà, en sentit Girona, a la P7, i també unes obres complicant la circulació a la C-17, a l'Ametlla de Vallès, en sentit Vic, tallant un carril i provocant 2 quilòmetres d'aturades. També a les dues rondes encara queda densitat, sobretot a la ronda litoral, amb aturades des del Fòrum fins a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I ara la previsió del temps, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farné, molt bon dia.
Bon dia. Avui comencem aquesta jornada i tornarem a parlar al llarg del dia d'un dia força estable i amb un temps molt tranquil. Però tot i això, comencem la jornada amb una temperatura més baixa que la d'ahir a bona part del territori català, excepte en punts del Pirineu cap a l'extrem nord-est, on sí que aquí la temperatura ha pujat lleugerament, fins i tot en alguns sectors ho ha fet de forma moderada. Cal dir que al llarg del matí dominarà el sol, com havíem explicat. Sí que a hores d'ara hi ha alguns estrats baixos, la tendència és que es vagin trencant, i a mesura que avanci el matí aquesta temperatura, que és més baixa que la d'ahir, ha d'anar recuperant-se, i avui al migdia tornarem a parlar d'un ambient molt agradable arreu del territori. Una temperatura màxima que de nou s'enfilarà entre els 20 i 21 graus a punts del litoral i per al litoral, entre els 18 i 19 graus més cap a les comarques de l'interior, però fins i tot cap a algunes valls del Pirineu s'arribarà perfectament fins als 15 graus. Al llarg de la tarda augmentaran els núvols mitjans, que tendiran a deixar el cel mig ennuvolat ja de cara al final del dia, però aquests núvols no deixaran precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Anèmia ferropènica. L'anèmia ferropènica és una malaltia produïda pel dèficit de ferro que, com a conseqüència, dona nivells baixos d'hemoglobina, que és l'encarregada de transportar l'oxigen a les cèl·lules. Els símptomes més comuns són cansament, debilitat, palpitacions, marejos, palidesa, mal de cap, entre d'altres, però també hi ha casos asimptomàtics. Pot ser causada per pèrdues de sang a la menstruació o en sagnats digestius, per problemes gastrointestinals amb malabsorció, per efectes secundaris a d'altres tractaments o patologies, o per dèficit dietètic, poc habitual al nostre país. Per determinar-ne l'origen, caldrà realitzar les proves i exploracions pertinents, i mentrestant es tractarà amb suplements de ferro pautats per un professional sanitari. Però què es pot fer per prevenir-la? Consumir aliments d'origen animal rics en ferro, com el peix, el marisc, els mol·luscs i els ous. La carn i les vísceres també, però el seu consum ja és força elevat de per si en la majoria de la nostra població. Fonts d'origen vegetal, que tot i ser menys biodisponibles, ben combinades poden millorar la seva absorció. Llegums, verdures i hortalisses de fulla verda, llavors, fruits secs, cereals integrals, fruita seca i algues. Combina'ls amb aliments rics en vitamina C. Amaneix els plats rics en ferro amb suc de cítrics, llimona, llima o salses que portin llevat de cervesa, cítrics o sèsam. Posa taronja, aranja o maduixa a les amanides o bé xucrut, que és col fermentada o germinats d'alfals. Consumeix fruites riques en vitamina C de postres, com el kiwi o la taronja. Afegeix als plats de llegums o cereals verdures riques en vitamina C, com el bròcoli o el pebrot vermell. Redueix els fitats de les llavors, fruits secs, llegums i cereals integrals, remullant-los tota la nit abans de cuinar-los. Separa el cafè o el te o els suplements de calci dels àpats principals. Tira l'aigua de bullir o escaldar verdures riques en oxalats, com bledes d'espinacs o remolatge. I finalment, elimina aquells aliments que roben vitamines i minerals com sucres i farines refinades, brioixeria comercial i alcohol. Si pateixes anèmia, consulta un professional sanitari i assegura que la teva dieta contingui aliments rics en ferro, combinats amb aquells que potenciïn la seva biodisponibilitat.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Des de ja fa alguns mesos, experts defensen que la millor manera d'atacar la transmissió de la Covid-19 és anar de cara, tallar d'arrel les cadenes de contagi i, si cal, confinaments durs i un millor rastrejament. És l'anomenada tècnica Covid-0, una estratègia que s'ha aplicat en alguns països on avui més o menys mantenen una vida bastant normal. Segons aquesta teoria, ser contundents a l'hora d'evitar la propagació del virus espaiaria els brots i donaria més oxigen a la ciutadania a nivell econòmic i a nivell social. En parlem en els propers minuts amb la doctora Anna Llupià. Ella és epidemiòloga de l'Hospital Clínic, investigadora de l'Institut de Salut Global de Barcelona i és una de les defensores d'aquesta estratègia de la Covid-0. Doctora Llupià, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Aquesta és l'estratègia, ser més durs, més dràstics i així evitarem que hi hagi tantes onades. Això és la Covid-0.
Bé, el que vol la Covid-0 és mantenir els nivells de contagi residuals. El zero, segurament en el nostre context és molt difícil, però si més no, posar-li fàcil el sistema de vigilància perquè puguin rastrejar els casos, no?, i els contactes que generen aquests casos. I potser seria canviar una mica, és a dir, ser més, si les mesures es plantegin de forma simultània, no?, perquè siguin, durin menys temps, és a dir, es puguin aixecar abans i que perquè també les següents mesures es triguin més temps en posar, no? Veure el problema en el seu conjunt, no només com una emergència sanitària, sinó tenir en compte que les mesures, aquestes restriccions, són també un problema.
Per tant, el problema és estar aplicant mesures, això, a mig gas, mesures que ara les endurim, ara les relaxem, ara les tornem a endurir, ara una miqueta aquí, una miqueta allà. Aquest és el problema de per què no acabem controlant i per què es van succeint les onades?
Bé, és un problema d'objectiu, no? És a dir, nosaltres ens estem, fins ara, no? Aplanar la corba és perquè no col·lapsi el sistema sanitari, que és una cosa que òbviament també persegueix Covid zero, no? Però llavors el que fa és que cronifica la transmissió i també, per tant, deixa el sistema de tot el testeig, no? Tota la feina que dona a seguir casos, molts casos, i testejar-los, fer rastreig, és molt alta i també col·lapsa, doncs, per exemple, el sistema d'atenció primària. I cronificar les mesures, per tant, també genera un problema. Llavors, si en lloc de l'objectiu, no? De deixar lliures llits, posem l'objectiu d'intentar minimitzar també les restriccions, no? Potser podríem arribar una miqueta més lluny i que el problema tenir una forma de convivència més agradable.
En països on s'ha aplicat aquesta estratègia, estic pensant en Nova Zelanda, per exemple, que tenen molt poquets casos de Covid. És això, és tanquem-ho tot durant un període de temps molt curt? És una mesura d'impacte? És així com els ha funcionat amb ells, que ara poden celebrar esdeveniments sense mascareta i esdeveniments massius fins i tot?
Sí, ells van tenir un confinament llarg, no? Que els hi va servir, no tenien s'assemblava, no? El seu sistema de salut pública de vigilància amb el nostre, no? No era com altres països asiàtics que ja el tenien com més desenvolupat, i van aprofitar aquell primer confinament com per tenir-ho tot muntat. I llavors, a partir de llavors, en el moment que han perdut el traçat, no? No han sabut d'on venia un cas, és quan han fet unes mesures restrictives més dràstiques, no? Per dir-ho així, que no necessàriament vol dir confinament domiciliari tancats a casa, sinó que allà també van aplicar, doncs, aquestes mesures de bombolles, però actuar abans també vol dir que siguin més curtes aquestes mesures, no? Estem parlant que Austràlia tanca per un cas sense filiar en una cadena de transmissió i tanca una setmana o cinc dies i ja està, i torna a la seva vida normal, normal del tot.
Per tant, cal ser més proactiu que reactiu, en aquest cas, pel que entenc.
Sí. No hi ha una fórmula màgica, eh? És a dir, això no és una fórmula màgica. És a dir, cada país on s'ha aplicat una estratègia de Covid zero, que al final és una estratègia preventiva, ha de mirar, doncs, quina és la seva estructura, no? Com construeix les xarxes de suport a les quarantenes i els aïllaments, no? com s'implica la ciutadania en aquestes xarxes de suport, també, no? Per detectar, doncs, quines són les necessitats dels companys, com tothom participa en el rastreig, no? I té clar on pot ser que pugui haver risc. Vull dir, hi ha moltes maneres amb les quals es pot optimitzar el sistema i hem de mirar quina és la que s'adequa més a nosaltres.
Diu molt la qüestió del sistema de vigilància, que jo vull pensar que s'està referint als rastrejadors. No sé si és ara mateix la baula dèbil de tot el sistema de control de la pandèmia. Necessitaríem més i més efectius aquests rastrejadors que tenim ara?
Jo ara mateix no conec exactament, però sé que, igual que el juny encara, doncs, no hi havia un sistema prou enfortit, sí que s'han fet molts esforços en aquest sentit, no? A nivell tant de coordinació com de recursos humans, com segurament hi ha espai per la millora, com en tot, no? Però el que no ha passat des del juny és que tinguéssim unes dades d'incidència rastrejables. És a dir, si tenim més de, no sé, 1.500 casos al dia, 2.000 casos al dia, és difícil, crec, rastrejar. És a dir, no, els altres països que fan Covid zero no són capaços. Per tant, és a dir, si no baixem més les incidències no serà possible rastrejar.
Per tant, tornem una mica al cap del carrer, per tant, o restringim tot més, que hi hagi menys cadenes de transmissió, serà més fàcil rastrejar, d'aquesta manera es podrà tenir tot més controlat. És un peix que es mossega la cua, a fi de comptes. Però en aquesta estratègia es defensa localitzar casos, traçar el que és la cadena de transmissió. Hi ha una tercera pota interessant, que és aïllar amb suport, amb ajudes. Per tant, que si algú ha de tancar el seu negoci perquè és positiu o forma part d'aquesta cadena de transmissió, no li suposi un problema. Clar, l'administració ens diu que el nostre país, la nostra economia, no és tan potent com per poder assumir aquest volum d'ajudes i el que implicaria, com sí que s'ha fet a d'altres països. Clar, tenim aquí la taula va coixa, per dir-ho així, aquesta pota va coixa. Aquí tenim un altre problema.
Sí, però alhora la despesa sanitària és molt cara, no? És a dir, mantenir uns nivells de transmissió crònica i uns llits ocupats d'alta complexitat, això és despesa sanitària. I jo per professió, no? I perquè crec que al final és el que és més beneficiós pel conjunt de la ciutadania, preferiria que les despeses fos en prevenció, que no hi hagués tant esforç en testeig, ni tant esforç en rastreig, ni O sigui, els rastreig sí, però ni tant, és a dir, que en pocs casos no ens n'anessin després tanta feina també a nivell de sistema sanitari.
La presència de la soca britànica i d'altres soques, que ja s'han conegut, la sud-africana, la brasilera, això ens pot acabar complicant més la vida?
Sí, i de fet jo crec que Europa s'està parlant ara mateix d'aquesta estratègia de Covid-0 precisament perquè quan si deixem anar circular un virus lliurement ens genera més problemes, no? Com per exemple aquesta mutació, sembla que la variant britànica no escaparà de la vacuna, però sí que comença a veure's que potser altres variants sí, no? I això complica molt les coses. De la variant britànica se n'estava dient que potser és com una nova pandèmia, no? Una pandèmia dintre d'una pandèmia, perquè és possible que haguem de revisar una mica les mesures de precaucions, perquè segurament té més component aerosol.
Si continuem així, amb aquestes cadenes de transmissió que no totes s'aconsegueixen controlar, amb aquestes mesures a mitges tintes de ara sí, ara no, ara una mica cap endavant i una miqueta cap enrere, vull dir, quant de temps augureu que podem estar convivint amb aquesta pandèmia?
A veure, les previsions en epidemiologia no són com la previsió del temps, no? És a dir, no és una cosa inevitable, una tragèdia grega a la qual no podem escapar perquè és com un destí escrit, no? Sinó que sabem, i ho hem fet, que les incidències baixen si intervenim. Per tant, el marc temporal del conjunt de la pandèmia segurament serà llarg, no? És a dir, estem parlant d'uns quants anys, no? No ho sé, però un temps llarg, no són mesos, sinó que és un temps llarg. Com ens afecta aquesta pandèmia és el que està a les nostres mans.
A nivell de fatiga pandèmica, comunicació, com hem de reaccionar, com ens hem de comportar, és tot plegat. És una anàlisi molt més profunda, que l'hauríem de fer de forma molt més àmplia, però és interessant aquesta reflexió que ens deixa la doctora. En tot cas, ho deixem així, amb aquest punt alt, amb aquesta previsió d'anys que vostè apunta que pot durar aquesta pandèmia, la gent que diu que aquest 2021 ja normalitzarem una mica la vida, potser que s'ho vagin traient del cap, pel que intueixo per les seves paraules. Anna Llupià, investigadora de l'Institut de Salut Global de Barcelona, epidemiòloga també de l'Hospital Clínic, moltíssimes gràcies per haver-nos aportat més dades sobre aquesta estratègia de Covid-0 que en alguns països està funcionant i els està funcionant prou bé. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Notícies en xarxa. L'actualitat de més a prop.
I canviem totalment de tema i abordem una altra qüestió que també va vinculada al tema de la globalització, com la pandèmia, que són els residus, aquest mantra de reduir residus que tots tenim al cap des de ja fa molt de temps. La nostra petjada pel planeta és més que evident i l'ús massiu del plàstic pràcticament per a tot li fa un flac favor. D'aquí que siguin interessants les iniciatives que té gent emprenedora i que pensa com mitigar aquest impacte del plàstic i com podem reduir els residus que generem. La clau la té la nostra, tant de bo la tingués, però la té, o algunes pistes, la nostra companya Elena Puigdueta, la tenim a l'escola Elisava, on s'ha inventat una sèrie d'objectes pensats per això, per evitar generar més brossa. Molt bon dia, Elena, explica'ns.
Hola, bon dia, Vanessa, bon dia a tothom. Doncs jo no sé si tu o algú dels nostres telespectadors s'hauria plantejat mai de menjar-se la cullera literalment després d'haver-se acabat l'escudella, o per exemple, que sé jo, menjar-se el plat, literalment menjar-se el plat després d'haver-se acabat els macarrons. A mi personalment no, però a la Laura Gispert sí. Ella és dissenyadora i és exalumna d'aquesta escola a la que ens situaves tu, l'escola Elisava, justament d'on doncs això, per aquest concepte que tu deies, el concepte de residu zero, no? De substituir el usar i llençar pel usar i consumir. Coberteria comestible, l'invent es diu Voilà, i Voilà, el teniu aquí, i ha rebut el Premi InnoFood 2020, impulsat per Barcelona Activa i per Mercabarna. Laura Gisbert, bon dia i bona hora.
Bon dia, Elena.
Escolta'm, aquí tenim els coberts comestibles, aquesta coberteria comestible. Això de què està fet?
Està fet a base de farines, principalment la farina d'arròs, que és sense gluten, per tant apta per tothom, però està fabricat amb una consistència i una fórmula única per ser eficients per la substitució del plàstic.
Clar, perquè jo el que et volia preguntar és, aquí tenim una infusió, t'has preparat una infusió que ara potser s'ha refredat una mica, però que fins fa una estona bullia, clar, i tens la cullera. Jo no sé si aquesta cullera es desfarà de seguida.
No. Els coberts han estat creats amb l'objectiu de trobar un equilibri entre resistència tant a la duresa com a la humitat i després que siguin agradables quan li dones una mossegada o te'ls menges. Els puc posar aquí i durant aquesta estona veurem com no es desfà.
En tot cas, Laura, pot alterar també el sabor, abans de que no es desfà, pot alterar el sabor del producte que mengem?
No, la idea és millorar l'experiència gastronòmica del consumidor. Aquesta gamma, que és amb la que llançarem al mercat, és totalment neutra i està dissenyada perquè no alteri el menjar que estàs consumint, sigui agradable el tacte a la boca, així com ens trobem que a vegades la fusta és desagradable, són molt agradables, i no alteren la percepció del menjar, tot i que després podran ser customitzables i podrem personalitzar diferents sabors per adaptar-nos una mica al gust del consumidor.
El que em deies és la fórmula de la Coca-Cola, que evidentment no ens desvetllaràs perquè no puguem, tens el copyright i no t'ho puguem copiar. Laura, això neix d'un treball que vas fer de final de grau aquí, justament en aquesta escola, no? Pensant una mica en com millorar el planeta, en com podeu contribuir des de la teva perspectiva al medi ambient, no? A partir d'aquí, com t'ho fas, això? Com tu pareixes la idea, tu te la inventes i a partir d'aquí què passa?
Era un problema que trobàvem a la nostra vida quotidiana, que els coberts de plàstic, sigui per fastidiar el medi ambient o per... eren dolents i volíem trobar una alternativa. Llavors, quan va sortir aquesta idea, tant a la meva família com a l'escola em van impulsar a que la desenvolupés a nivell comercial per poder realment fer un bé cap al medi ambient i que es pugui substituir el plàstic d'arreu del món amb aquests coberts. Ja sé que sona molt ambiciós, però realment era l'objectiu, que no quedés com una idea molt maca, sinó que realment resolgués un problema actual. Per tant, va començar tot un procés d'I+D per industrialitzar el que des d'un principi aquí a la universitat era un experiment a un producte que al final es fa a la indústria i que es pot produir en sèrie i introduir-se en un mercat tan gran com el del menatge d'un sol ús.
I quan serà això? Perquè això de moment és un prototip, de moment són només coberts. Això ja està al mercat? Jo puc trobar i ara si surto amb una botiga...
No està al mercat, però el procés d'I+D s'ha realitzat durant més d'un any per realment això es pot produir en sèrie. Tenim una fàbrica que ens ho fabrica amb una capacitat de producció molt gran, una fórmula que estem ja tancant definitivament i quan estigui a punt sí que podrem comprar-ho al mercat o trobar-ho de forma indirecta als diferents establiments on s'utilitzi plàstic, però això estem començant a introduir-ho al mercat dels gelaters per les cucharites de plàstic i tal. Poder-ho comprar al consumidor final encara no ho tenim.
Gràcies, Laura.
Sàpigut.
Doncs res, ja ho veieu, el més in, l'última moda en reciclatge, aquí, coberts comestibles.
Molt interessant.
Aviam si us atreviu.
Molt interessant. Podem fer realitat allò que ens deien les nostres mares, de menja-t'ho tot? Doncs sí, mira, ens ho menjarem tot, fins i tot els coberts. Gràcies, Helena, gràcies, Torai, demà també al suport tècnic. En 3 minuts tornem. Una pausa. Fins ara.
La xarxa de comunicació local. Dance with me under the diamonds. See me like breath in the cold. Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. If you ever move on without me, I need to make sure you know that you are the only one.
Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Vanessa Raja.
Dos quarts de 10 del matí, enfoquem ja la recta final de Notícies en xarxa d'aquesta tercera hora amb la conversa tranquil·la, avui molt focalitzada amb la qüestió de la pandèmia, amb el Covid-19, i no és per menys perquè avui ens acompanyarà durant els propers minuts. No serà des d'aquí presencialment, des del plató, però sí des del seu despatx, el doctor Tomàs Pomerola, que és epidemiòleg i cap del Servei de Microbiologia de la Vall d'Hebron. Doctor, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos un cop més al Notícies en xarxa. Tenim moltes coses per preguntar-li i tenim moltes qüestions que ens agradaria sentir, a veure vostè què és el que en pensa. Per exemple, aquesta tercera onada, estem tenint bones dades ja aquests dies. Cada dia que passa van millorant poquet a poquet, però van millorant les dades d'aquesta tercera onada de la pandèmia, més o menys. En general, tot va baixant, en general, tots els índexs que sempre ens marquen com evoluciona aquesta tercera onada. No sé si la podem donar ja per controlada, per superada, per doblegada, com ho diuen els experts.
No ens en podem enfiar mai del virus, no? És a dir, certament, com vostè diu, en aquests moments els indicadors estan millorant, tot i que és veritat també que estan millorant molt, molt lentament, molt més lentament del que nosaltres voldríem, però bé, la situació en aquests moments està estable. L'únic que hem de fer és continuar amb les mesures que estem prenent i vigilant dia a dia com està evolucionant, i en base en això, i veure com evolucionen les dades, anar prenent decisions. Per tant, perquè sí, és cert que encara ens hem de mantenir amb una certa tensió.
Clar, vostè diu, és l'hora d'anar prenent decisions també en funció d'aquestes xifres. Clar, pel que ens hem acostumat ja amb aquests mesos, ara la incògnita és saber de dir, bueno, si ja hem millorat una miqueta i ja ho tenim més acotat, potser va ser hora d'anar relaxant també les mesures que tenim, les restriccions que tenim en marxa, que són moltes. No sé si vostè n'és gaire partidari.
Jo, aviam, això és difícil de poder dir. Jo crec que en aquests moments encara la davallada és tímida, i és petita. En aquests moments, torno a insistir, no? Jo crec que el que hem de fer és estar molt, molt amatents i anar seguint el virus dia a dia i aquestes dades com estan evolucionant dia a dia. No? Si això va millorant, doncs aleshores serà el moment que des dels òrgans de salut pública prenguin les decisions oportunes. No? És a dir, jo crec que estem en un procés extraordinàriament dinàmic amb el virus, que ens porta en aquesta presa de decisions constant i molt variant, no? I aleshores, vull dir, torno a insistir, no? Vull dir, quan relaxem les mesures d'una forma molt ràpida, després tornem a veure com el virus torna a pujar. Per tant, hem de ser cautelosos en aquests aspectes.
Ara, precisament fa una estona, abans de la pausa, parlàvem amb la doctora Llupià del Clínic, que apostava per l'estratègia de la Covid-0, allò de ser contundents a l'hora de tallar les cadenes de contagi, de rastrejar millor els positius. No sé si vostè n'és partidari d'aquesta estratègia de control.
Clar, si vostè m'ho pregunta com a metge i microbiòleg que sóc, doncs li diré que sí. El que passa és que, evidentment, aquesta és una part només de la presa de decisions, no? Quan es prenen les decisions, i hi ha moltes altres coses que s'han de posar sobre la taula, com per exemple tot l'aspecte econòmic. És a dir, en definitiva, en aquests moments ens estem movent en un equilibri molt important entre el que és la part més mèdica i el que és la part econòmica, i tots són indicadors de salut. És a dir, al final la part econòmica impacta sobre la nostra salut, la part mèdica, el virus també impacta sobre la nostra salut, i hem d'arribar a trobar un equilibri. El que no podem fer, és la meva opinió personal en aquests moments, és crear un desequilibri entre aquestes dues situacions. El que passa és que, evidentment, quan es prenen les decisions, la gent que es dedica a l'economia, doncs, posa a la balança el que ells pensen, la gent que ens dediquem a la salut pública el que pensem, i al final hi ha algú que pren les decisions.
El cas és que en tots aquests mesos hem pogut aprendre moltíssim d'aquest virus, d'aquesta pandèmia, i s'han anat posant mesures i n'han posant eines també per intentar saber-ne més. Una d'elles, aquests cribratges massius que s'estan fent, no sé si són una bona eina per detectar sobretot aquests asimptomàtics, que suposo que són els que més preocupen, no?
Sí, especialment en les àrees on veiem que s'estan produint més casos, i amb això jo crec que s'han creat aquí a Catalunya quatre grans centres per fer cribrats, no?, a instàncies del Departament de Salut, i aleshores jo hi participo en un d'aquests centres, concretament nosaltres a la Vall d'Hebró, i aleshores el que sí, jo crec que això és important, perquè estem treballant amb un nombre de cribratges molt importants, com és especialment en àrees més candents, com pugui ser les residències de gent gran i les escoles en aquests moments.
Mm-hmm. En tot cas, hi ha una qüestió que no sé si encara en sabem prou i que certament preocupa, i és la qüestió de per què un mateix virus afecta de manera diferent a una persona o a una altra. Per què per uns és un mal de cap d'un parell de dies i altres acaben a la UCI o pitjor encara? Doctor, això, què en sabem d'aquest comportament diferent del virus en un cos o en un altre?
Bé, això clarament, això ens estem marcats genèticament, no?, amb això, i això depèn de si fem, és a dir, fonamentalment, i per dir-ho d'una forma molt simple, el que determina que nosaltres tinguem gravetat o no és una resposta anòmala del nostre sistema immunitari a la infecció pel virus, i aquesta resposta anòmala ve determinada pel nostre codi genètic de forma particular, no? És el mateix que potser vostè es pren un fàrmac i no li fa efectes secundaris i el seu veí se'n pren el mateix fàrmac i en canvi té una quantitat enorme d'efectes secundaris. Avui sabem que això ve determinat pel nostre codi genètic, és diferent per cadascú de nosaltres, i aquests determinants són els que fan de que amb el mateix virus una persona ingressi a la UCI i l'altra estigui caminant pel carrer tranquil·lament.
Jo ara, repassant a Maroteca, doctor, llegia unes declaracions seves que va fer l'any 2009, per tant estem parlant de ja fa 12 anys, però sí, posa cara de circumstàncies, però és que jo quan llegia aquestes declaracions dic, és que era premonitori. En aquest cas vostè estava parlant del virus de la grip, d'acord? Era una entrevista on parlava del virus de la grip i deia doncs, que cada 30 o 40 anys apareix un nou virus que desplaça l'anterior, que causa una pandèmia que dura 2 o 3 anys i s'estabilitza. Un cop passats 30 anys més, es torna a començar, és més o menys igual d'agressiu, però repeteix la història. Clar, això dit el 2009, però vist amb ulls del 2021 i amb la que estem, gairebé li diria que era premonitori el que ens està passant ara. És això, aquest cosí germà de la grip? Estem en aquesta fase ara d'aquest cicle que s'ha acabat de 30 o 40 anys que vostè referia ara fa una dècada?
Bé, d'entrada, quin perill les hemeroteques.
Sí, però és interessant llegir això ara, per exemple. Sí.
No, escolti'm, jo crec que ha apuntat un tema que és molt important i a més molt interessant, però això recordo que jo ho deia amb el virus de la grip. És a dir, certament és així amb el virus de la grip, és a dir, el virus de la grip cada X anys és causa d'una pandèmia, no? En el segle XX en vam tindre 3, probablement 4, perquè hi ha alguna que, segons els experts, ho va ser o no ho va ser. En el 2009 vam tindre una altra, és a dir, cada 30 o 40 anys, com vostè molt bé diu, tenim un nou virus. Però això té a veure amb els virus de la grip. Ara, estem parlant d'un altre virus, però també és veritat que és un virus respiratori i que podem trobar molts paral·lelismes, no? Per tant, jo crec que en aquests moments el que estem vivint és una pandèmia molt similar a les que veiem de pandèmies de grip, que a més li recordo que les pandèmies de grip fins ara han durat aproximadament 2 anys. Per què 2 anys? Doncs perquè és el temps que necessita el virus per arribar a aquesta immunitat poblacional i per acabar adaptant-se al nostre organisme, no? I probablement també és el que veurem en aquests moments, quan arribem a aquesta immunitat poblacional, bé sigui per infecció natural o bé, molt millor, mitjançant la vacunació, no? Ara bé, això és el que anomenem el període pandèmic, és aquest període d'una major agressivitat, no? I un major nombre de casos, perquè som naïf en aquests virus, no tenim anticons. Ara bé, quan comencem a agafar experiència, aquest virus es va cada vegada atenuant més i acaba sent... aquí tenim una forquilla molt ampla. Des d'un virus d'un refredat comú, com pugui ser un rinovirus, o com inclús pugui ser un altre coronavirus, hi ha coronavirus que són causa de refredat comú, i l'altre extrem de la forquilla seria el virus de la grip, que és un virus que representa una mortalitat cada any important que tenim assumida, especialment a la gent gran, que sabem que ens hem de vacunar cada any, perquè el virus va canviant determinat per la vacuna, i per tant bueno, aquest és un altre escenari, és a dir, tenim aquesta forquilla molt ampla, des d'un virus de refredat comú fins a un virus que haurem d'estar doncs constantment modificant vacunes amb un cert grau de mortalitat, però bueno, que però també incorporarem a la nostra vida diària.
Quan creu vostè que passarà això, el fet de tenir-lo incorporat a la nostra vida diària, entenent-lo com un virus més de tants altres virus que hi ha al nostre ecosistema?
Miri, jo crec que si arribem a final d'any a tindre una cobertura vacunal prou important, i quan parlo de prou important probablement estem parlant del 70-80%, jo crec que això ho haurem assolit. I a partir d'aquí veurem. El que passa és que tindrem una inèrcia, evidentment, no? Hi ha una sèrie de costums, hi ha una sèrie de coses que hem anat fent, que haurem anat fent al llarg de 2 anys, que serà molt difícil que tornem d'una forma immediata a la normalitat. Però jo sóc molt optimista en aquest sentit. Jo crec que el 2022 començarem a sortir una mica d'aquest túnel fosc que hem viscut en aquests 2 anys.
Per tant, aquells que diuen que seria aquest any quan aconseguiríem aquesta normalitat relativa, que s'ho treguin del cap.
No, el 21 segur que no. Vull dir, jo crec que el 21 no. Jo crec que estem parlant més aviat del 22. Una altra cosa, si vostè em posa els Nadals del 21, probablement no siguin els mateixos Nadals que hem tingut aquest 20, siguin molt diferents, eh? A millor, evidentment. Però no, jo crec que encara aquest 21, per una raó molt senzilla, i és de que vostè ho està veient en el dia a dia, no? És a dir, tenim vacuna, però no tenim prou capacitat de producció de vacuna, i això és el que ens portarà a final d'any.
Per tant, també aquesta previsió, aquest desideràtum de moltes administracions a l'estiu tenir un 70% de la població vacunada, a hores d'ara sembla difícil? Per un impossible? Per un impossible?
Tant de bo. Vull dir, això ja no depèn, ni de nosaltres ni de les administracions, depèn de la indústria, no? Que tingui realment aquesta capacitat i que surtin noves vacunes. Tant de bo que arribem a aquest 70%. Però bé, li he de dir que jo, personalment, avui en dia, amb les dades que estem veient, ho veig difícil.
Doctor Pomarola, tenim un altre convidat, per dir-ho així, que és la soca britànica. Aquestes variants del virus que van sortint, la britànica, la brasilera, la sud-africana, per ara la britànica és la que sona més a casa nostra. Ara vostè m'ho confirmarà amb quin grau i si les altres també han acabat arribant. Tenen dades ja de quina està sent la penetració d'aquesta nova variant del coronavirus?
Sí, la variant britànica la tenim a casa nostra, no? Això és evident, no podia ser d'una altra manera. El que passa és que encara amb una proporció relativament petita, no? Inclús l'increment que estem veient també és molt petit. Si parlàvem la setmana passada, estic parlant de Barcelona Ciutat, que són les dades que tenim nosaltres aquí a la Vall d'Hebron. A Barcelona Ciutat la setmana passada estàvem parlant d'un 8%, aquesta setmana estem parlant d'un 9%, és a dir, estem veient un petit increment, no? I que, bueno, hi veurem a les properes setmanes. És veritat que, per exemple, a Anglaterra, mentre es trobaven en aquests percentatges de proporció respecte a les altres variants, doncs el creixement era lent de la variant, però la que van arribar entre un 15-20% es va disparar la proporció, no? Per tant, jo crec que el que veurem les properes setmanes probablement és aquest increment més important. Que això no vol dir, que hi hagi un increment de casos. Això dependrà de les mesures que estem prenent. Jo per això li deia abans, bueno, és veritat que ara estem davallant, no? I vostè em preguntava, home, podríem relaxar una mica les mesures? Bueno, és que hem d'anar molt en compte, perquè aquesta variant britànica segur que ara veurem un increment d'aquesta variant, i hem de veure això quina traducció té amb el nombre de casos. Si les mesures que estem adoptant en aquests moments, que són unes mesures prou dures, si ens comparem amb altres autonomies de l'estat espanyol, doncs són suficients per contenir aquesta nova variant, doncs anem bé. Això ho haurem d'anar mesurant en el dia a dia, com dèiem abans, prenent les decisions oportunes.
Clar, per ara el que sabem és que es transmet més, però no sé si això vol dir que és més perillosa, és més agressiva aquesta soca, o no en sabem prou encara.
Aviam, no tenim la certesa del 100%, perquè encara s'estan fent estudis i s'està vigilant molt. Ara, a les dades preliminars el que indiquen és que la probabilitat de gravetat amb una persona que s'infecta amb una soca prèvia, amb la soca que està circulant ara, o amb la soca britànica, és la mateixa. Ara bé, és a dir, a nivell individual, ara bé, si la soca britànica es transmet millor i es causa més casos, evidentment el que veurem és un increment de les hospitalitzacions i de rebot també un increment de la mortalitat, però senzillament perquè hi haurà un increment de casos si el veiem. Torno a insistir que aquí haurem de mirar les mesures que estem utilitzant en aquests moments són eficaces o no.
Podem augurar una quarta onada ja de la pandèmia, doctor?
Bueno, de moment estem a la tercera, estem veient ara una petita davallada. Generalment la veritat és que per exemple les pandèmies de grip han evolucionat a tres onades. Curiosament, no han tingut quartes onades la majoria. Aleshores, si fóssim optimistes, no? Estem a la tercera i estem vacunant. Si arribem a un punt en què aconseguim neutralitzar la tercera amb les mesures de prevenció alhora que estem vacunant a la gent, sent optimistes podríem dir potser ens estalviem aquesta quarta onada i el que veurem és una ralentització lenta dels casos fins que arribem a final d'any i ens quedem tranquils, no? Ho veurem, no? És molt difícil de predir amb aquests virus, no? També és veritat que en aquests moments estem en una situació climàticament idònia per aquest tipus de virus, no? Veurem d'aquí 2-3 mesos això, el factor climàtic també com es comporta. Vull dir que hi ha molts factors a tenir en compte i que desconeixem en aquests moments com afectaran el virus.
En tot cas, no sé si potser també és ciència-ficció preguntar-li si hi ha quarta onada, si serà aquesta soca britànica qui la protagonitzarà aquesta quarta onada.
Podria ser perfectament, perquè jo crec que, és a dir, fixi's que nosaltres vam començar el mes de gener amb un virus, no?, a la Xina. El mes d'abril vam tindre una nova variant que es transmetia millor, que era aquella que tenia la mutació 614, que és la que ha estat predominant fins ara. Ara tenim un canvi, probablement veurem un canvi per la variant britànica. És que el virus està constantment variant. Vull dir, ara parlem de la britànica, però és que d'aquí 6 mesos parlarem d'una altra. I així anirem fent. És el que veiem constantment, per exemple, amb el virus de la grip, no? Quin interès té tot això? L'interès que té és que l'hem d'anar seguint fonamentalment per un tema molt concret. Aquestes variants no escapin millor a les vacunes. Això pot ser un motiu de preocupació, sí, però també hem de pensar que aquesta disminució possible, que en aquests moments no està causada per la britànica, però amb una variant futura podria passar, l'únic que hem de saber és donar-nos compte quan això succeeix i canviar la vacuna, com ho estem fent amb el virus de la grip cada any. No té més transcendència que aquesta. L'altra és que aquesta variant britànica es transmet millor, és veritat, però també la història prèvia, jo no li puc dir d'aquest coronavirus, però la història prèvia d'altres virus, el que ens diu, quan són virus nous, que surten del reservori animal, que a mesura que augmenten la seva capacitat de transmissió, també disminueixen la seva virulència. Per tant, és a dir, al final hi ha molts factors, no? Estem en un procés extraordinàriament dinàmic i que això no ens ha de preocupar massa. El que ens hauria de preocupar és no seguir-ho i no prendre decisions.
Precisament per seguir tot plegat, per com evoluciona, per mirar-se molt de prop aquest virus, s'ha creat aquest consorci amb 4 dels grans hospitals del nostre país, entre el qual està Vallebron, està el Clínic, està Can Ruti i està Bellvitge. Què és el que volen fer amb aquest consorci? Quina feina s'està fent precisament per mirar-se amb lupa aquest virus i que tot rutlli?
Doncs precisament el que jo li estava comentant, no? És a dir, en aquests moments el que nosaltres, és a dir, anar per davant del virus no hi anirem mai, ni tan sols al costat, sempre anirem al darrere. Però la qüestió és No, això és com una cursa ciclista, no? Anem a l'escamot de... que s'ha escapat o estem al darrere amb el peloton de tota la massa, no? Vull dir, hem d'anar mil·límetres al darrere del virus, no podem anar a 10 quilòmetres de distància. Per fer això, com ho fem? Doncs ho fem seguint el virus cada dia, amb molts factors, no? Amb dades clíniques, amb dades epidemiològiques, aquesta unió d'aquests quatre grans centres el que aporten són dades microbiològiques, és a dir, dades del propi virus, com està canviant, com està evolucionant, quines variants tenim. I al final, això per què ens serveix? Doncs per tindre dades de qualitat en el dia a dia, saber quan el virus canvia, en el moment que canvia, no dos mesos més tard, i això permet, evidentment, a les autoritats de salut pública prendre les decisions oportunes.
En tot cas, si una cosa ha demostrat tot plegat és aquest repte que s'ha assolit, que és el tenir una vacuna en un temps rècord, i això amb qualsevol dels experts amb els quals parlem ens ho reconeixen, que mai s'havia assolit una vacuna en 10 mesos exactament des que es coneix aquest virus. Però parlem molt de vacunes, però no parlem tant de tractaments, doctor, de què se'ls hi pot donar a les persones que ja estan infectades per intentar que, òbviament, l'impacte d'aquest virus al cos sigui el mínim possible. No sé si és una de les assignatures pendents, una de tantes, possiblement, que tenim a nivell d'investigació, de trobar tractaments efectius un cop ja s'està infectat.
Sí, això, la veritat és de que, és a dir, en aquests moments, com li diria, és a dir, amb el tema dels tractaments, el que ha millorat moltíssim és el coneixement, és a dir, el que no tenim és un tractament dirigit i específic, no?, per tractar la Covid-19. Això no ho tenim en aquests moments. Ara bé, el que sí tenim és una experiència acumulada molt important en els hospitals que permet que el pronòstic d'aquests pacients cada vegada sigui millor. Per tant, aquest és el primer punt. El segon punt és que aquests tractaments tenen dos grans situacions. Per una banda, té un tractament que neutralitza el virus, no? El que anomenem un antivíric, com si fos un antibiòtic. D'una altra banda, ja hem dit que molta de la gravetat de la Covid-19 està associada a una resposta immunitària anòmala per part de la persona. Per tant, hi ha un tractament també d'aquesta resposta immunitària. Ni amb un ni amb un altre tenim tractaments realment eficaços. Sí que hi ha molt assaig clínic en aquests moments en marxa i veurem en el futur si tenim... Van sortint publicacions i que a vegades tenen molt ressò la premsa, però que encara no tenim... Vull dir, això trigarà bastant més. De moment, jo crec que, com molt bé deia vostè, el que tenim és una molt bona notícia de la vacuna. Això no és perquè sí, és perquè el camp de les vacunes com de recerca, que ve de molt lluny, que s'ha anat potenciant en els darrers anys d'una forma molt intensa, que a més ja amb els brots que havíem tingut de coronavirus a Hong Kong, que hem tingut de corona el 2003, que vam tenir l'Aràbia Saudí, etc., doncs això ja va posar tota la recerca en vacuna de coronavirus sobre l'avís, i ja feia temps que es funcionava. Vull dir que no ha estat ara que de repente ens hem posat tots a treballar amb això, no? Sinó que ja venia de molt temps enrere.
I deixem ja pràcticament per acabar, perquè ens queden pocs minuts de conversa, doctor, però amb la qüestió dels hospitals, de la pressió sobre els hospitals, sobre els llits disponibles, sobre el personal que hi treballa, que hi treballeu, ara mateix, vostè que ho viu i ho veu, evidentment, en aquest cas és de la Vall d'Hebron, quina és la situació, com està el personal, quina és aquesta pressió hospitalària, per això li deia si vindrà una quarta onada i el que podria implicar, no?, en aquest cas, per la situació d'ambulatoris i d'hospitals, no deixem de banda també els ambulatoris, que també porten la seva part. Com ho veu?
Bueno, en aquests moments, els hospitals aquí a Catalunya, les dades el que ens diuen és que bé, estem entrant en una situació bastant estable, no? Vull dir que els llits d'UCI ja fa un temps que es mantenen, inclús sembla que hi ha una petita davallada, els ingressos hospitalaris per Covid també, inclús sembla que s'igualen el nombre d'ingressos al nombre d'altes per Covid, per tant això és molt bona notícia, no? És a dir, estem en un equilibri molt dèbil, i que per això torno a insistir, no?, amb les preguntes que vostè em feia al principi, no? Vull dir, hem de ser molt curosos amb les decisions que prenem ara de no perdre aquest equilibri. La veritat és de que a nivell dels professionals, vull dir, és el primer dia, jo crec que s'està actuant amb una professionalitat extraordinària, però també és cert que portem més d'un any ja un any en aquests moments, que veiem que tenim un altre any per davant, no? I que hi ha un cert cansament, i hi ha molta tensió, però bueno, vull dir que hem de continuar treballant, no tenim més remei, i així ho estem fent.
Per tant, en tot cas, per conservar aquest equilibri que vostè diu tan, tan complex, perquè són moltes les variables que influeixen en aquestes mateix decisions, i lògicament sí, és una qüestió tan polièdrica i tan complexa i tan nova i tan incerta per tots plegats, que a vegades aquest equilibri no és fàcil d'assolir, però en tot cas, òbviament, la nostra felicitació i el nostre suport a tot el personal sanitari que fa el que pot i més per intentar tirar endavant i perquè aquests pacients, òbviament, se'n surtin d'aquest coronavirus, aquesta Covid-19 que ha trasbalsat tot el món. Doctor Pomerola, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona.
Gràcies a vosaltres.
Poder conversar amb vostè aquests minuts. Que vagi molt bé, moltes gràcies, ànim i fins la propera. Que vagi molt
moltes
bé.
Moltes gràcies, gràcies.
I nosaltres ho deixem aquí també, tornem demà, això sí, com sempre, a partir de les 7 del matí explicarem més qüestions de territori, més qüestions que afecten el nostre dia a dia, més notícies en xarxa, vaja. Que vagi molt bé, bon dimecres.
Notícies en xarxa, l'informatiu matinal de les ràdios i televisions locals.